Bona tarda, són les 8, comencem el Market Un Canyo.
Això és Market Un Canyo, amb Oriol Canyo, Aina Grau i David Gutiérrez. Participeu al programa a través del Twitter, mencionant-nos a @marketuncanyo o fent tuits amb el hashtag Market. O, si ho preferiu, deixeu-nos els vostres comentaris a facebook.com/marketuncanyo.
Benvinguts a la Casa del Futbol de 7 de Ràdio en aquest dijous 18 de juny, en què tanquem temporada, la cinquena arriba al final i ho farem rodejats amb bona companyia. Avui ens visita el Jordi Sotorra amb un dels seus rànquings peculiars del top 3. Dic peculiar per dir alguna cosa, perquè quan m'ha explicat del que parlaríem m'he pujat per les parets. Però, en fi, no vull desvelar res del que passarà d'aquí uns instants. El Marcel Beltran també ha vingut i ens posarà el colofó final a les seccions amb un making of de Panenka, en el que ens parlarà del darrer número de la revista, de com pinta l'estiu pels nostres amics bigots, i intentaré que ens reveli si hi haurà novetats per la temporada que ve. No sé si ens ho voldrà explicar, però jo ho intentaré, el picaré una micona. Amb aquests dos monstres que acabo d'anomenar, també farem tertúlia en la que afegirem a un altre mite del programa, el senyor Marcos Castro, i amb tots tres tancarem el curs parlant de campanyes electorals, mercats de fitxatges i tot allò que pertoca a aquesta època de l'any, un cop s'han acabat Copa, Lliga i Champions. Però abans d'entrar de ple amb tot aquest menú, saludo el David Gutiérrez Guti, que ja el tenim a les vies de so i atent a tot el que escriviu a les xarxes socials. Hola, Guti, bona tarda.
Bona tarda, Uri.
Com va?
Ja, mira, que van temporada. Molt bé.
A punt ja, perquè et donem vacances, puguis estar tranquil.
Mira que bé.
Haurem de parlar de la renovació, si vols.
Bueno,
nosaltres encantats d'oferir-la.
Ho parlarem, tinc un parell d'ofertes.
Ah, alerta, tens un parell d'ofertes. No podem dir les emissores, no?
De moment no.
Doncs després ho parlem. Guti, el que sí que hauríem de fer és recordar a la gent què hem preguntat a les xarxes.
Doncs ho hem preguntat si creieu que Pogba és el perfil de futbolista que necessita el Barça per la temporada que ve. I ja sabeu que ens ho podeu anar dient el que penseu a twitter.com/marcatuncanyo, a facebook.com/marcatuncanyo i podeu anar a fer servir el coixinet al hashtag coixinetmercat.
Perfecte, doncs ara sí, amb tothom a lloc, us convidem a quedar-vos amb nosaltres fins a 9:45 de la nit al 91.7 de la FM a 7 de Ràdio.
El top 3 del Market.
I al so de l'equip A, ho direm català, rebo amb un flor d'aplaudiment, li podem fer tots plegats al Jordi Sotorra, que ve a fer l'últim top 3 de la temporada. Què tal, Jordi?
Bona tarda, molt bé.
Sí?
Tu ets el que estava abans, no?
Jo, sí.
Sí, perquè a mi, jo dic...
Et sono d'alguna cosa,
sí,
no?
Sí.
Hi havia una noia que parlava més de Lleida, sí. Diguem, així rossa.
Sí, la recordo.
Segurament
sí,
ho feia bastant millor que jo, però mira, m'ha tocat tornar perquè l'Aina la tenim amb altres coses, amb altres tasques.
Soc molt
de la samarreta que portes avui, de la selecció australiana.
Sí.
T'agrada, diguem, el futbol... minimalista,
Futbol underground, totalment.
Exacte, que no segueix grans masses,
No, però me la vaig comprar allà quan jugava en no sé quin mundial i la gent es tornava boja, Vull dir, agafava el mundial en hores intempestives i la gent s'aixecava, anaven a les places a veure futbol, etc.
Austràlia, gent boja per veure futbol,
Sí, a les places...
És una cosa que em sorprèn ara mateix, però mira, està molt bé saber-ho, va. Anem de cara a barraca. De què ens parlaràs per acomiadar aquesta temporada amb el top 3?
Bueno, doncs acomiadarem la temporada amb un menú que, com sempre, té tres plats. De primer plat tenim... Potser és una mica... Potser no t'imaginaves tu que en el Market Un Canyo, quan l'estaves pensant quan va començar, que parlaríem de prostitutes de Malawi.
No, i menys aquestes hores, però vaja, però és inevitable.
És inevitable i jo crec que necessari. Llavors abordarem el tema amb tot el rigor que mereix.
Serà gran el món que has hagut d'anar a buscar prostitutes de Malawi.
Això és com deia Sergi, m'ha arribat per internet.
D'acord.
Doncs això. Seguirem parlant podríem dir també de prostitució amb Irina Shayk. Bueno, ja, entrarem en detall.
5 minuts i 18 segons de programa i ens tancaran la paradeta.
Provaré de justificar-ho.
D'acord.
I tindrem també un casament, que potser així com a titular no fa trampar, però jo us prometo que és una bona traca.
Home, després de parlar de dues prostitutes, si ens coles un casament...
Però agradarà al soci.
O va molt de pujada o hi haurà una destrampada general important. Anem a la primera, doncs.
La primera notícia.
Prostituta i Malawi. Tot
sí,
això tu.
Bueno, diguem-ne que la prostituta és l'acompanyant del protagonista de la notícia, que va ser un ídol al Camp Nou i és un africà que avui m'he mirat algun vídeo al YouTube i xapurrejava el català.
La prostituta?
El jugador.
Ah, perdó.
Bueno, la prostituta no ho sabem, ho hauria de contrastar.
Perdó, parlem d'un jugador que xapurrejava català.
Xapurrejava català, africà, Turella ja.
Torella ja?
Torella ja.
Mare meva, acaba de caure un mite en aquesta sala.
Sí. Ha estat protagonista. Si ets jugador de la Premier, tens, diguem-ne, dues opcions. Una, sortir a la portada del The Sun o del Daily Mail, o l'altra és sortir a la contraportada. Si ets protagonista de la contraportada, diguem-ne que vas bé, no? Perquè és a la informació esportiva de la premsa britànica, és on hi va el tema dels esports, no? Senyal que has fet un hat-trick, que ets en el fitxatge del Tottenham, etc. Si surts a la portada... És que estàs al pou, no? Bàsicament perquè a la portada només hi ha casos d'infidelitat, putes, etc. I Torella ja és portada del The Sun. Portada vol dir portada, no allò que té un petit requadre de la dreta. No, portada, allò... protagonista.
Torella ja, mida real, pràcticament.
Sí, mida real... La mida real de Torella, podríem parlar-ne en un altre programa, no?
A veure, no. Sé per on estàs anant, per aquesta cara que poses. Parlava d'ell sencer.
Vale, d'ell sencer. Sí, un tio gran, un tio gros.
D'acord. Mare meva, avui no acabem el programa.
No. Bueno, és una portada on bàsicament surt Torella allà, on tot el contingut de la portada, de la notícia de Torella i de les altres notícies, tot és pit, cuixa i trucs cookies de dietes per a l'estiu.
Ah, molt
I,
bé.
Sí. I bé, i aquest és el panorama que tenim.
Anem a situar la història. Torella allà, en aquesta portada, i entenc en aquesta publicació, se l'acusa de tenir algun embolic de faldilles, no?
Exacte. El tema és que l'acusen de ser infidel a la seva dona amb prostitutes. Notis prostitutes, al plural. No? Vull dir,
dues o més.
Exacte. I està bé perquè especifica el preu, no? Que sempre és un detall saber amb quins rangs es mou aquesta gent, no?
Però donen algun enllaç d'alguna web, perquè saber el preu, però no saber on contractar...
No donen l'enllaç, ja veuràs després que no t'interessa contractar-ho, pel teu bé i pel de la teva senyora, eh? I, bueno,
si ens està escoltant, està canviant el pany. Ja,
una salutació des d'aquí, t'està fent la maleta. Bé, especifica el preu i, bueno, el preu és de 200 euros l'hora.
Hòstia,
jo he fet... Vaig molestar a buscar quin és el sou setmanal, perquè allà, diguem-ne que ho mesuren així en setmanes de Torella ja, i Torella cobra sense bonus, sense primes, 280.000 euros la setmana. Si amb 280.000 euros la setmana t'engastes 200 en anar de putes, és que aquest tio és un cutre i un misèries.
Home, sí que...
No té un altre nom.
A nivell de proporcions, ets una mica rata.
Sí.
Algú tens està calculant mentalment a l'altra banda de la peixera, està fent cara de...
És la calculadora humana.
Sí, sabeu aquell senyor de la PM que crida... Sí. 200! Pues el Guti ara mateix és aquest senyor, en viu. Guti, quan tinguis els números, tu mateix, ens ho fas saber.
Estic d'acord que és molt cutre, 200 euros.
Sí, no? La proporció és baixa.
Bueno, un parell de minuts.
Bueno, però escolta'm, igual a Torella li està bé, aquella senyoreta. És molt respectable.
Clar, ha dit plural, potser són 20 per 200 i ha pujat la cosa.
Ah, clar, no hem contemplat quantes vegades ha pagat aquests 200 euros, però és igual.
Ara ho detallarem.
Anava a dir, no podem anar pitjor, per tant, explica'ns de què va aquest escàndol, com es destapa tot això.
Diguem-ne que el testimoni és el d'una senyoreta del sexe, li diríem, que es diu Sandra Ntoya, que és la prostituta de Malawi, que explica que Torella ja la bombardejava a whatsapps i trucades demanant-li sexe. Petit parèntesi, ara si voleu tuitejarem la notícia al diari, però és una dona que és espantosa. Vull dir que, exacte, no, a vegades tu veus a Benzema acabar amb algunes d'aquestes, perquè Benzema també és usuari del sector, eh? I dius, home, està bé, si tens un raconet, has fet Guardiola...
Mira, just abans del comentari, del parèntesi, t'anava a dir que estava molt bé que haguessis començat fort i anessis afinant el llenguatge, però clar, és que t'hi has tornat a posar...
Bé. Ja ho veureu, que és una dona espantosa. Jo, francament, entre ella i Bogarde, jo tindria dubtes.
Hòstia,
de per on tira. No, de veritat. Sí. Bueno, seguim endavant, perquè la història continua amb que ella, davant d'aquests missatges i whatsapps, en primera instància el va rebutjar. elegant i és textual, eh? No acostumo a tenir clients africans. Ell és negre com el carbó, però no sé per què no vol tenir clients africans. Però després de la insistència...
Deixem-ho a la imaginació de la gent.
Ja, això ja cadascú s'ho fa. Però que després de la insistència del jugador del City, doncs ella va accedir a, diguem-ne, a practicar la còpula amb Touré previ pagament, eh? Vull dir, això no, una cosa no treu l'altra. Finalment, la notícia dona tres detalls. La primera és que Touré va ser molt educat i li va deixar 20 pounds de propina la primera vegada.
Gràcies, senyor Touré.
Sí, 20 pounds de propina la primera vegada que va fer ús del seu entrecuix, diguem-ne. La segona és que en una altra ocasió Touré se la va traginar a la part darrere del cotxe. Touré, tio, ets un misèries, no tenim 18 anys. No, estem on estem, els de la taula, sí o no?
Per favor.
I la tercera és que Touré ha desmentit la notícia, que bueno, si tens...
Sí, clar, què ha de fer?
Si estàs casat, el mínim és desmentir la notícia.
I si t'has gastat només 200 euros, també, i clar, t'has fet el malater del cotxe, també.
Exacte, que és el mínim que pots fer.
Déu-n'hi-do.
La història de Touré és aquesta.
Per començar, no estàs gens malament, no sé si portes alguna cosa que encara pugui augmentar-ho.
Sí, sí.
Anem-hi, endavant.
Som-hi. Mira. Seguim amb Premier. El segon protagonista...
La Premier està ben carregada, eh, veig?
Sí, està ben carregada més que res, perquè el primer és de Costa de Marfil i el segon és senegalès. Vull dir que ben carregada és un adjectiu que va al Pere. Segon protagonista de la tarda és Papi Cissé. Jugador senegalès, 30 anys i actualment juga al Newcastle.
Sí, senyor, va marcar un golàs, crec que va ser fa dues temporades contra el Chelsea, brutal, sí. Dels millors gols de la temporada.
El gol que ha marcat ara també és important.
Molt bé, com ho vas lligant?
Com ho he lligat,
quin mestre, quin mestre.
Una finura. A priori un tio normal, fins que ha protagonitzat el següent titular. Cissé se casa con otra sin decir nada a su novia.
Desenvolupi. Tal com acaba la frase, entenc que tenia una dona, una parella, una muller, diguem-li com vulguis.
Exacte.
I s'ha casat amb una segona.
Però
sense separar-se de la primera.
Exacte. No, era nòvia i ara s'ha casat amb una altra. La notícia la publica el The Sun i bueno, el titular no enganya, eh? El jugador va marxar de Newcastle sense dir res a la seva nòvia, diguem-ne. Ens referim a ella com a exnòvia, i se'n va anar a París i es va casar amb una altra. La notícia...
Però això està permès?
No, ho desconec si està permès.
Pot ser que la primera no estiguessin casats.
Amb la primera no estaven casats, era nòvia.
No dubtem aquest, si l'església permetia això.
No, era nòvia, però tu quan fas el pas de casar-te normalment ho fas amb la nòvia. Saps? Així com a norma general.
Sí.
No? Ell ha trencat les normes, ha innovat i s'ha casat amb una altra noia. La jugada és que ell va marxar a Newcastle sense dir res a la seva exnòvia, va anar a París i es va casar amb una altra. La notícia està perfectament il·lustrada perquè hi ha fotos de la boda i fotos de l'anterior nòvia. A primer cop d'ull veus a les dues noies i el davanter de les urraques ha sortit perdent amb el canvi totalment, eh? Totalment. Perquè us feu una idea...
Perquè potser el que li passa ara és que és amor per Tadé.
Segurament.
Sí? No ha colat, eh? Veig que la gent a la taula està rient.
El tema de l'amor verdader el tractarem a la tercera notícia, que ja veuràs, amor verdader. Perquè us feu una idea... Cissé va deixar... La nòvia original era Miss Newcastle 2012, que a priori, com a carta de presentació, ser Miss Newcastle està bé. Ja us dic que és una rossa que està per posar-li un pis a la Diagonal, no? I la noia amb qui s'ha casat és una jugadora de vòlei senegalesa que, diguem-ne, que justeja bastant. La notícia no dona molta informació, vull dir, dona a les fotografies, etc. Però el redactor de la notícia del Balón Rosa de l'Esport ha tingut la delicadesa d'acabar la notícia amb la frase "No te pierdas la galeria de Rachel Graham", que és la exnòvia, i la titlla com la nòvia despechada. I acaba l'article posant "Enjoy", com dient, saps? You know what I mean. Si la busqueu, és un tros de dona, sí.
Mare meva. Bé, molt fan d'aquesta sèrie de pilota rosa que ens presentes i sobretot que els anglesos hi sucampan en els seus diaris.
Sí.
És fantàstic.
Sí,
és
jo
fantàstic.
Crec que els agrada molt més que aquí.
Pur periodisme, eh? Estudiar 4 anys per acabar fent això. Bravo, Capravo. Va, anem a l'última, que em tens intrigat amb la història d'amor. Per fi deixem
Amor de veritat, amor de veritat.
De parlar d'històries cutres.
Sí. No, aquí cutrisme n'hi ha poc. Aquí poca misèria es respira. Tercera notícia, i la protagonista és Irina Shayk. Bàsicament perquè Bueno, Irina Shayk i Josep Blatter.
No, un moment.
Sí.
Perquè tu no pots deixar en aquest titular i quedar-te tan tranquil com qui parla d'una altra cosa. Jo... Parlem d'Irina Shayk, ex de Ronaldo, i Josep Blatter, el que acaba de marxar. Cames, ajudeu-me perquè no el trinquin.
Cames, ajudeu-me i butxaques plenes. Sí, no és una notícia, no és algú... que tingui molt de rigor, però el titular és...
No, sí, una mica com les altres notícies.
Exacte. No, però les altres eren veritat. Aquí el titular ja és un interrogant, que és ¿Estuvieron liados Irina Shayk i Josep Blatter? Això, sí. Això ja és, i hi ha diverses notícies en relació a aquest tema, algunes amb pregunta, altres sense pregunta, però totes, diguem-ne, fent bullir l'olla amb aquest tema. Així com a reflexió personal, és una mica... com un titular una mica ofensiu pel lector, no? Perquè tu et gastes un euro en el món esportiu i a més et recorda que estàs en la misèria dient-te, mira, Josep Blatter, a part de robar tot el que ha pogut a la FIFA, s'ha passat per la pedra Irina Shayk i tu no. Ei, el primer que et dic és això, saps? Després
trobo
ja...
que quan vas a buscar el diari fas unes lectures molt profundes.
Bueno, amb aquest tipus de notícies sí. Llavors, mira, jo havia triat aquesta notícia una mica perquè encaixava amb els criteris d'aquí del top 3, no? Vull dir, Josep Blatter, estat d'actualitat, corrupció, una bona pàjara com Irina Shayk, prostitució encoberta o no. Però tirant del fil he anat a petar a l'historial sentimental de Josep Blatter, i aquest home és una màquina de l'amor,
Home, defineix màquina de l'amor perquè ara l'he visionat mentalment
sí.
No m'ho crec.
A dia d'avui Josep Blatter té 79 anys i un currículum envejable.
Repassem-lo, doncs.
Som-hi. Si trobo el paper ja, perfecte. Sí, tot això m'ho apunto, si no tantes dades.
No? No ho portes de memòria?
No, ho porto.
Creia que ho tenia al cap.
No. A dia d'avui la parella de Josep Blatter és una suïssa d'origen armeni de nom Linda Barras. 28 anys més jove que ell. Vale? El mandatari de la FIFA la va presentar en societat en l'acte d'entrega de la pilota d'or del 2014. Vale? Un parell de dies després de l'entrega de la pilota d'or, va sortir que aquesta dona estava casada amb el seu anterior marit, i aquest anterior marit assegurava que no havien trencat la relació.
Una mica com el Newcastle, papis d'embassisé, sí senyor.
Val a dir que aquest anterior marit era un conegut multimilionari. Que jo sempre penso que ja és casualitat que deixis un milionari i te'n vagis amb un altre milionari.
Bueno, perquè potser segon roba més que el primer.
No ho sé, però...
això és una cosa a tenir
clar,
en compte.
Però jo també reflexionava que tot el meu historial d'ex-dones, totes són pobres, no? Llavors, algun dia m'ha de tocar, saps? Algun dia he de tenir sort, no, Uri?
Quantes en tens? Perquè ho has dit com si la llista
fos
de 15 o 16.
No, però vull dir que algun dia he de tenir... algun dia la sort m'ha de somriure.
Sí, algun dia et caurà una multimilionària.
Va.
Llavors, depèn del vocabulari que l'utilitzis amb ella...
Hem d'anar amb compte. Fins a dia avui, jo l'únic cas que tenia documentat d'aquesta pràctica d'empalmar dos milionaris és Daniela Simon, la dona de Cesc, no? Que va sortir d'una relació amb un magnat àrab per anar amb Cesc Fàbregas, que bueno, també té les butxaques plenes. Però jo és que el que penso és que quan sorgeix l'amor, els diners passen a un segon pla i no, això no...
Bé, ja pots veure que hi ha gent que no pensa com tu.
Exacte.
Però bé, Josep Blatter em sembla fantàstic que ja d'entrada... tingui tants embolics.
Sí. Fins aquí bé. Seguim amb... perquè abans d'estar amb aquesta actual dona i del possible afer amb Irina, que aquest afer amb Irina és prèvia a la dona que té ara, Blatter va tenir una relació amb una noia polaca que es diu Ilona Boguska. Però és que abans d'aquesta búlgara, Josep Blatter havia passat per 3 matrimonis i un ampli ventall de relacions extramatrimonials. En el seu darrer matrimoni, que data del 2004, aquest matrimoni va durar mesos, no va arribar a l'any. Hòstia...
aguanta-les una mica.
Aguanta-les, fes l'any i ja deixa-ho, però... aquesta dona, el seu últim matrimoni, la dona de què es va divorciar, que és la dona amb la que es va casar, es diu Graziella Bianca, que... està bé perquè t'especifiquen a què es dedicava, i de professió és instructora de dofins.
Perdó, és que no sé com començar la pregunta. D'on has tret tota aquesta informació?
No, això està a l'internet, vull dir, a internet hi ha verí, i això és el verí d'internet, eh? Sí.
Val, d'acord, Blatter té una exdona que era instructora de dofins.
Exacte, i aquesta instructora de dofins, quan el va deixar, va afirmar: su éxito con las mujeres tiene que ver con que es un tipo encantador,
ya se li veu,
que sabe cómo acercarse y sabe calcular.
Això sí que sabe.
Calcular
diners en sap molt.
Cuando se trata de mujeres, no busca exactamente mentes brillantes. Le interesa sobre todo el brillo.
Molt fina, sí senyor.
Molt fina.
una manera molt elegant de dir el que ha dit.
Exacte. En fi, tornem al principi i a mi el que em sorprèn de la notícia de Joseph Blatter i Neixaic és que no apareix el concepte d'intercanvi de diners per al lloc, que això a mi això em fa sospitar. I rei Irina, si... no sé, si ens escoltes i no sé, i vols anar a fer una orxata una tarda amb mi, doncs escriu-me per DM per Twitter.
Sí, home, després de parlar de prostitutes, d'enganys, d'exmatrimonis, tu el que vols és orxata. Vinga, va.
O que ens passi un retuit a la compte del Marca't un Canyo.
Ara, sí senyor. Seríem molt feliços si Irina Shayk ens fes un retuit i ens seguís o alguna història així.
Qualsevol cosa.
Seria molt maco, sí. Seria molt maco. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest top 3.
Reuma.
No tindrem en compte la quantitat de vegades que has dit paraules malsonants perquè no. Ens ho hem passat molt bé.
Molt bé.
I t'esperem l'any que ve amb més seccions.
Sí,
òbviament t'esperem a la tertúlia.
Hem de parlar de diners, però sí.
També? Tu també?
Sí, jo també.
Ets com Sepp Blatter a la catalana.
Svižně jako od Přemka.
El making of de Panenka, amb Marcel Beltrán.
Stanu se myšlenkou a budu v tobě. Budeš mou milenkou výhledově. Budeš můj druhej hlas pro tuhle píseň, si krásná. Bože, si krásná.
I a les 8 i 21 minuts de la tarda rebem el Marcel Beltrán, que ens explicarà de què va aquest número 42 de la revista Panenka, amb un dossier sobre la Copa Amèrica, sobre Colòmbia més concretament. Bona tarda, Marcel, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Bé, a punt per aquest últim programa de la temporada?
A puntíssim. Ah. Crec que vaig estar l'últim programa de la temporada passada.
Sí senyor, passant, sí senyor, ets l'home dels últims programes.
Em crideu sempre per les últimes, no sé si prendre-m'ho bé o prendre-m'ho malament.
No, no, perquè et cridem a 3 dies, perquè és per tancar-ho bé.
Però
és
encantat,
per tancar-ho com cal.
Encantat hauria d'estar aquí un dia més.
Escolta'm, el que dèiem, número 42, número que correspon al mes de juny, Copa Amèrica, Colòmbia. T'ho deixo així.
Sí, sí, fas ben fet de deixar-m'ho així perquè al final em quedaria jo sense parlar. És el número 42 de la revista i ho hem fet anar una mica per, com bé comentaves, no hauria estar sent precisament ara la Copa Amèrica a Xile. Hi ha també doncs, la casualitat que és durant aquest mes que estem als quioscos i sí que li hem, bueno, precisament per aquest motiu i també perquè ja teníem moltes ganes de fer-li alguna cosa al futbol sud-americà, doncs vam decidir fer una espècie de dossier, com sempre, amb molts reportatges, entrevistes, peces periodístiques de diferents tipus, repassant una mica aquella Colòmbia dels anys 90, dels Valderrama,
Higuita,
que segur que més donaria suc per fer seccions com la que acabem d'escoltar, però 20, 21 i 22.
Com a poc donaria per fer això i més. La Colòmbia dels anys 90, com deies, amb Valderrama, Higuita,
un festival.
Inclús festival. Amb molts problemes, diguem, per com estava el país, no?
Exacte,
a nivell
no.
De càrtels de la droga i de més. Un moment, que tinc el Jordi Sotorra, que fa estona que em mira amb les mans, però no sabia si tenies el micro obert i per això he preferit esperar. Jordi, endavant.
A Freddy Rincón el busca la Interpol.
Sí, correcte.
No, ja
correcte.
Ja està.
La dada.
No dic res més.
No.
I Valderrama, precisament, se'l considera, a part d'un meravellós futbolista, un dels jugadors que ha deixat una càtedra més gran al món del futbol, perquè seva és la frase aquella que deia que era millor que els jugadors tinguessin sexe abans dels partits, una mica a l'estil Romario, però també es va adjudicar aquesta frase Valderrama, que era el màxim exponent d'aquell equip, no?
Valderrama, aquell tipus, pels que són més joves, amb
el Valladolid, amb els
ros, aquells rínxols,
un tros de jugador, eh?
Un tros de jugador. I que va tenir l'afer amb Mitchell a la sortida d'un corna, amb aquella tocada de paquet, una dada que també agradarà al Jordi Sotorra.
Per això li dic al Jordi que si vol agafar cullerada, és tota seva la revista. Bueno, precisament el que comentaves feia una estona, Uri, precisament el que intentem és fer una espècie de repàs sociopolític aquell moment de Colòmbia que, tot i ser molt positiu i molt il·lusionant dins del terreny de joc, perquè aquella generació se la considera encara una mica poder la comença igual a la d'avui, però tot dependrà bastant del que passa en aquesta Copa Amèrica, però es considera el punt més àlgid de la història futbolística de Colòmbia aquella època dels 90 amb Valderrama i companyia, però en canvi també hi ha aquesta coincidència, no? Que precisament en aquell moment el país amb el tema del narcotràfic sobretot estava passant per uns moments molt, molt dolents, no? Fem una mica aquest retrat històric i amb l'excusa de la Copa Amèrica també parlem d'aquest equip que hi ha ara, dels James, Baca, Falcao, Jackson Martínez, bueno, una clientela també de bastant renom, no?
Déu-n'hi-do, i a més que ahir van guanyar el Brasil per 1-0 amb un escàndol i una tangana que parlarem a la tertúlia. crec que és aquesta mateixa Colòmbia que el 94, diguem, Escobar es fa l'autogol,
molt
assassinat, vull dir que segurament n'hi ha per sucar pa pel context històric, per la desgràcia que va ser, perquè el futbol era una mica la via d'escapament, suposo.
Clar, jo crec que és difícil que, per suposat que tant de bo que no, però és difícil que repeteixin situacions com la de llavors, perquè per molt que sí que es doni aquesta circumstància que l'equip torna a estar bé dins del camp i se'l torna a creure favorit per guanyar, per exemple, una Copa Amèrica, el país, tot i que no està bé ni molt menys, no està als extrems que estava llavors, no? Per tant, esperem que no hi hagin desgràcies de l'escala escolar.
Si us plau, que no torni a passar. A banda d'aquest dossier sobre Colòmbia i la Copa Amèrica amb entrevista a Carlos Baca, hi ha altres entrevistes també a la revista.
Correcte, tenim una entrevista amb l'Eden Hazard.
Gran jugador.
Ve un any més de fer una temporada espectacular al Chelsea, des de que el va padrinar Mourinho, el rendiment que està oferint el belga és espectacular i bueno, entre moltes altres coses, sobretot hem passat revista a la temporada que ens ha deixat tant ell com el seu Chelsea, que ha acabat guanyant a Anglaterra. Bueno, així que a moda de destacar algun dels seus comentaris, ens va donar una gran llarga i amanida reflexió sobre el perquè de que a ell no li agradi defensar. I a mi em sembla molt curiós, m'ho ha semblat a títol personal i per això ho volia treure avui a la taula, que és que no és Hazard, diguéssim, s'excusa dient que no li agrada defensar, no pas perquè li faci pal, entre cometes, perquè el seu sigui atacar i no es vulgui emmaranyar amb els temes dels seus companys de darrere, sinó perquè té una gran fòbia a ser humillat i considera que li seria, o té moltes més possibilitats de caure humillat defensant que no pas atacant ell, no?
Em sembla una declaració, sí. A part de peculiar, boníssima. No se m'havia acudit mai que un futbolista es pogués sentir humiliat pel sol fet de perseguir-ne un altre per tot el camp.
Si Messi o els Neymar no corren cap enrere ajudant a defensar l'equip, ja sabem per què és, i no pas perquè s'estiguin intentant reservar lo físic o, no,
però,
és por a la humillació.
Però estant a la línia de camp on estàs, t'humiliaran poc, relativament.
Correcte.
Perquè tens un duel defensa-atacant, el defensa tampoc normalment no té una tècnica depuradíssima, no? És estrany.
És
no,
el
no.
Que més sorprèn.
Sí, Déu-n'hi-do la frase, la perla d'Eden Hazard, que segurament tota l'entrevista és digna de llegir, però aquesta és curiosa. Hi ha altres entrevistes, Bob Bradley, Dani Carvajal, crec, i hi ha un report d'un equip gallec amb una història força curiosa també.
Sí, de fet tenia moltes ganes de destacar-te aquest Uri, l'ha escrit a més el Roger Xurià, que el cap de redacció de la revista, que ha fet una feina realment molt, molt bona també, perquè a més es mulla, no? I ara entendreu per què, no? Però tenia el seu risc mullar-se i ell ho va fer, i és realment un reportatge molt interessant. Com bé deies, una mica relaciona un altre cop tocant temes del narcotràfic, en aquest cas el narcotràfic gallec, amb un equip de futbol que era el Cambados Futbol Club, Juventudes Cambados Futbol Club, que el seu fundador i el seu president ho va ser durant molts anys, era un tal Sito Miñanco, que no sé si us en recordeu, però és una, bueno, és un personatge que va estar molt ficat en el que es va anomenar Operació Nécora.
Sí, senyor.
Que va ser, diguéssim, tota aquesta operació que hi va haver-hi policial per aturar el narcotràfic a Galícia. Una de les cares més visibles del narco gallec en aquell moment era aquest personatge, no? I és molt curiós, no?, com s'explica la construcció d'un equip petit, d'un equip amateur, d'un equip amb el que podríem simpatitzar, però el cap, com és el Cambados, però al cap de 20 anys es descobreix que sí, que és molt maco aquest equip petit i que són collonuts, perquè a més van pujar molts anys seguits de divisió amb equips d'escala baixa, van enganxar moltíssims aficionats, però al cap de 20 anys, després de tota aquesta història d'amor amb el Cambados Futbol Club, es va saber que darrere hi havia els diners del narco, no? I tot va quedar clar, com et quedes, no? Si saps que diguéssim tota aquesta història d'amor que has construït amb el teu club ve de diners no negres, sinó putrefactes, no? És interessant.
Déu-n'hi-do, existeix encara aquest club de futbol?
No.
Està desaparegut, eh? Déu-n'hi-do, perquè pensava que si encara existia no sé si li quedarien molts aficionats i en quina divisió devia estar després de saber-se tot això. Escolta'm, m'han vingut moltes ganes de llegir-lo. Hi ha molta droga en aquest número concentrada, si m'ho deixeu així amb un toc d'humor, però pinta molt, molt, molt interessant. De cara a agost, feu descans, platgeta...
fem descans a l'agost, però ara el juliol sí que en sortirà un. Adelantar-lo és impossible perquè saps que em tallen els collons i a més aquest cop és traca, és una traca.
Sí? Perfecte, no, escolta'm, amb això ens quedem, és una traca i que ningú s'ho perdi. La temporada que ve, per Panenka, pinta bé, no?
Seguirem donant guerra.
Sí, senyor, així m'agrada. I que duri molts i molts anys. Moltíssimes gràcies, Marcel. Ja sabeu, els que ho heu sentit i els que ho recuperareu en podcast, número 42, revista monogràfic sobre Colòmbia, Copa Amèrica, Cambados Futbol Club, entrevistes a tios tan interessants com Eden Hazard. No us ho perdeu, compreu-les, i total no costa res. 5 euros, quiosc, subscripció i pim-pam. El que anem a fer ara nosaltres és dos o tres minuts a uns anunciants de Set de Ràdio i tornem de seguida amb la tertúlia amb el Jordi Sotorra, el Marcel Beltrán i el Marcos Castro.
Set de Ràdio, 91.7 FM. Vine a comprar al Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot. Sabateries, rellotgeries, moda, supermercats, pastisseries, electrodomèstics, música, esports, òptiques, feixateries, mobles, joguines, cosmètics, salut... La més àmplia varietat de botigues t'esperen al Centre Comercial d'Horta, gaudint de la millor qualitat, servei i garantia. No t'ho pensis més i vine. Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot.
Tornillería, herramientas, todo tipo de prendas laborales, accesorios de seguridad. En Suministros Unión te ofrecemos lo que necesitas para la puesta a punto de tu empresa. Somos una ferretería industrial con más de 20 años de experiencia que nos avalan. Suministros Unión, 93-263-0793, www.s-union.es o síguenos en Facebook.
Motius per triar agricultura ecològica.
Pel sabor i la qualitat, per la protecció del medi ambient, per una alimentació saludable, per la sostenibilitat.
Tria aliments de producció agrària ecològica i comprova sempre que tenen el segell distintiu que els garanteix. Tens motius.
Agricultura ecològica. Salut per tu i el teu entorn.
És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya. Som-hi.
Què passa? Ja està? S'ha acabat?
És clar. Estem fora d'hora.
Fora d'hora?
Fora d'hora, un programa diferent, amb en...
Bona nit!
I en...
Bon dia!
De dilluns a divendres, de 4 a 6 de la matinada.
Uf, quina mandra!
Els convidats de Set de Ràdio es connecten a la nostra wifi gràcies a Social & Beyond. Ja no cal donar-los una clau d'accés, només cal un like amb el seu Facebook perquè s'hi connectin. I ara, Social & Beyond ofereix, només als oients de Set de Ràdio, una oferta especial. Per la compra del seu router, servei de wifi social gratuït per tot un any. Aprofita i guanya molts fans al teu bar, botiga o negoci. Truca al 93-1234-962, 93-1234-962 i digues que has escoltat aquest anunci. Social & Beyond, pioners en wifi social, patrocina la wifi de Set de Ràdio.
Hola a todos, soy Carl J y cada viernes de 10 a 11 de la noche en Set de Radio tienes una cita con la mejor música electrónica a través de Onirik Factory Radio Show, un programa producido en New York City.
Escolta Set de Ràdio.
La tertúlia del Marca't un Canyo. Si voleu formar part del nostre debat, interveniu a la tertúlia a través del Twitter a @marcatuncanyo o fent tuits amb el hashtag Marcat, o bé escriviu a facebook.com/marcatuncanyo.
I ja tornem a ser aquí per començar la tertúlia del Marcat un Canyo quan passen 5 minuts de 2:15 de la nit. Ja heu sentit el Jordi Sotorra, el Marcel Beltrán, ara el saludaré, però abans, Marcos Castro, quant de temps sense veure't?
Bona tarda.
Què
sí,
tal?
Sí, sí.
Bé,
molt
bé. Amb màniga curta, home, jo et recordo un jersei de llana, el mes
sí,
de febrer...
Sí, sí, home, feia fred, ara ja ha arribat l'estiu i...
Fa una calor aquí dintre que no es pot suportar, he hagut d'engegar l'aire i tot perquè no moriu aquí una mica saturats. Com ha anat aquest triplet, aquesta Liga Barça, aquesta
home,
Copa, aquesta Champions?
Ho hem celebrat força.
Sí, no?
És una temporada... Fa 6 mesos gairebé ningú esperava que el Barça guanyés el triplet.
Quin zona va dir per Nadal,
home, eh? Imagina't el gener després de Noeta i de Luis Enrique i tota l'afera amb Messi, però bueno, acaba la temporada de forma espectacular amb el triplet. I, bueno, i ara esperar el tema d'eleccions i veure com va tot.
A veure com va, ara en parlarem. Marcos, benvingut, ben retrobat.
Igualment.
Perquè em venia molt de gust veure't, igual que aquests dos senyors que ens han portat les seccions d'avui. Jordi Sotorra, com va això? Quina llàstima, l'eliminació del Girona.
Oh.
Ara no volia que comencessis de bajón, eh?
No, però de fet, havia de triar el diumenge de tarda entre anar al Palau, que també són una bona banda, i veure el Girona, i vaig dir, home, el Girona ja ho té fet, això no tindrà cap mena d'al·licient, me'n vaig al Palau. Mitja part 0-3, 0-4, dic, ostres.
Déu-n'hi-do, no, i sapia... el Saragossa a punt, eh?
I el Saragossa va quedar 6è.
El Saragossa va quedar 6è?
Va quedar 6è,
una temporada paupèrrima.
No. De fet, el Saragossa crec que a la classificació va tenir 3 punts més que el Llagostera.
Sí, sí.
I el Saragossa són una banda, eh? De fet, jo no entenc molt bé com van guanyar les Palmes, però les Palmes em sembla un equip amb cara i ulls.
Crec que és dinàmica ja, eh? Ja van amb dinàmica guanyadora.
Sí, però no sé, a mi és que ja et dic, és que no tenen res, no tenen absolutament res.
Doncs si no hi ha un d'alta baix, seran equip de primera en res, en uns dies.
No, sap molt de greu el Girona perquè han fet una temporada espectacular, amb un pressupost modest, han sabut treure el màxim de tots els jugadors i s'han quedat per 2 vegades, o sigui, el futbol ha sigut molt cruel amb ells, però bueno.
Ei, des d'aquí els aficionats del Saragossa, diguem, que estiguin tots feliços el que vulguin, eh? Vull dir que no hi ha cap problema, però no deixa de sorprendre que un equip que se l'havia criticat molt, inclús la pròpia afició del Saragossa, de cop i volta tingui un rendiment als play-offs com el que està tenint. Benvingut, Jordi, eh? Benvingut de nou. I l'últim que tinc aquí a la taula és el Marcel Beltrán, que suposo que deu seguir la Copa Amèrica. O què? O per
sí,
horaris
no.
ens va tard, això?
No, per horaris ens va tard, efectivament, però igualment l'estic seguint. No la volia seguir, però vaig començar, si per casualitat, per curiositat, veure els primers partits. I la Copa Amèrica jo crec que és d'aquest tipus de competicions que t'hi acabes enganxant. És com una... quasi com una sèrie d'aquestes britàniques que t'hi enganxes. T'hi enganxes perquè veus que tots els grans... Bueno, va començar empatant Argentina, guanyant molt just Brasil. Brasil va perdre ahir. Uruguai també amb problemes. Colòmbia també amb problemes el primer partit que el perd contra Venezuela. Està tot tan emmarenyat que un s'enganxa perquè realment tots els partits tenen la seva dosis d'atenció. No?
Hi ha un bon planter de seleccions i de futbolistes. Potser el que sap greu és això, que per nosaltres l'horari en alguns moments és complicat i que a més estic sorprès. Sí que és veritat que Xile ha acabat organitzant aquesta Copa Amèrica perquè l'havia de fer Brasil, però Brasil va fer un Mundial, farà uns Jocs Olímpics, no ho podia assumir tot, però es juguen estadis molt, molt petits per ser una competició, diguem, de seleccions que més agrada molt a Sud-amèrica.
Parlant del Girona ara, no puc entrar a comparar a nivell quantitat d'espectadors i tal de localitats que tingués al camp, però l'altre dia l'Uruguai Argentina que es va jugar, a mi el camp em recordava Montilivi. Imagina't,
sí,
visualment
sí, 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 sí.
Em recordava Montilivi.
És que són molt petits.
I estaven els Messis, Cavanis,
sí, sí.
Companyia.
Hi ha 9 estadis en total, la mitjana dels 9 són 27.000 espectadors. I n'hi ha dos que són molt grans i en tenen 44 i 48.000, que són els de la capital. Per tant, feu la mitjana per fer-la baixar. Els altres són de 22, 23, un de 18. Són molt petitons, és molt curiós, però vaja, Xile s'hi va oferir. Xile mai ha guanyat una Copa Amèrica organitzant-la i li ha passat 7 vegades, per tant, a veure si aquest cop hi van, que tenen selecció per fer-ho. Si us sembla, deixant davant de la Copa Amèrica, anem a repassar abans del debat una mica el que destaquen les principals webs dels diaris esportius ara mateix, perquè hi ha coses sucoses, com per exemple el Mundo Deportivo, que el Barça nega que es reuneixi amb Gundogan en breu. També diu que tenen lligat a Pogba amb un pacte amb la Juventus, que li van dir que no a Condogbia al mes de maig, ara un Condogbia que ha sortit a la llum perquè es veu que el Madrid també està interessat, i que fan una radiografia de com serà la pretemporada del Barça, que començarà el dilluns 13 de juliol amb els entrenaments, gira pels Estats Units, aquestes competicions amb altres clubs europeus que es juguen allà, la International Champions Cup, crec que té un parell d'edicions amb diversos partits contra Chelsea, Manchester United, Los Angeles Galaxy i de més, la Supercopa d'Europa el dimarts 11 d'agost contra el Sevilla a Tbilisi, el dia 15 o 16 d'agost la primera jornada de Lliga, una Lliga que comença molt d'hora, i falta per definir la Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic, partit anada i tornada, ja ho sabeu, i el trofeu Joan Gamper. A l'esport, compte que hi ha una notícia, sempre rumors amb les eleccions, que un precandidat tindria emparaulat, o si més no li hauria tirat l'AM, a Sergio Ramos, i Sergio Ramos se deja querer, és el titular. Anem a una altra història de l'esport, que diuen que Denis Suárez pot tornar al Barça per suplir a Pedro, un Pedro que està pensant si marxa o no marxa, i anem ja als diaris de Madrid, a les webs de Marca i AS. L'AS, per començar, diu que la Conmebol sanciona Neymar amb dos partits, però després n'hi treu un, i es fan ressò d'una portada del The Sun, aquest diari que li agrada tant a Jordi Sotorra, en què es diu que De Gea exigeix la sortida d'Iker Casillas per arribar al Madrid. A sota d'això hi ha una notícia sobre Agüero, el galàctico soñado por el Madrid 2015-2016. I acabo amb el Marca, perquè hi ha una petició de part de Zinedine Zidane a la seva directiva que diu Presi fitxa Pogba i el PSG toma delantera per hacerse con el joven crack francés.
Esteu escoltant Marca't un gall a 7 de ràdio.
Bé, i seguim aquí a la tertúlia, un cop fet aquest repàs a totes les webs dels diaris esportius, dels principals diaris esportius que tenim aquí i a fora de Catalunya, l'estat espanyol, ara ja m'estic embolicant una mica. Anem a parlar de les eleccions del Barça, del període electoral a la presidència del Futbol Club Barcelona, que ja està en marxa, i finalment Joan Laporta, la setmana passada teníem dubtes, bé, dubtes relatius, però els teníem, és un dels precandidats, i ho va anunciar a través d'un vídeo de poc més d'un minut i mig, en el que deia això.
Em presento a les eleccions del Barça. Ho faig per aconseguir que el Barça torni a ser de tots. Us he de dir que em sento més preparat que mai per presidir el club. Tinc més experiència, tinc els meus defectes, que la majoria coneixeu, però mantinc els mateixos principis. Per mi el Barça és més que un club. Més que un club és una declaració de principis. És un model basat, dit ras i curt, en Cruyff, Masia, Catalunya, UNICEF, un club multiesportiu i una organització professional que fa que aquest model funcioni. Durant la campanya electoral defensaré amb totes les meves forces aquest model de club. Durant molts anys he rebut el suport de molts, de moltíssims barcelonistes. Us ho agraeixo de tot cor. Us he de dir que és una de les raons per les quals em torno a presentar. Ara ha arribat l'hora de la veritat i necessito més que mai el suport de tots vosaltres. Aquesta campanya l'hem de fer entre tots, perquè el Barça torni a ser de tots. Moltes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya.
Doncs ja ho heu sentit, l'aparició d'en Joan Laporta, que s'ha llançat a l'escena, obre un escenari de batalla a Bartomeu Laporta, i no sé si us sembla que aquesta serà la lluita o si hi haurà més alternatives. Jordi Sotorra.
Jo crec que les altres alternatives tenen molt poca cosa a fer. Jo crec que el tema estarà entre Bartomeu i Laporta.
I Benedito.
Que
és la tercera via.
És la tercera via i
no.
Jo era molt de Benedito, però...
Molt ben portat en el dia que Duran i Lleida i... No? I Unió han decidit que...
Bueno, ja no som més amics.
Han fotut la patada, perdó, sí, no han decidit gaire. Però...
I em consta que Benedito ha fet una feina molt de base, perquè ha fet molts... des de fa molts anys porta fent sopars amb 10-12 socis, reunint-se, sopant, explicant una mica el seu projecte, però no crec que a dia d'avui pugui estar a l'alçada en quant a nombre de vots amb els altres dos. I crec que això és una realitat. Després veurem si Bartomeu traurà profit d'aquest triplet, si no, si... acabarà triomfant la porta una mica pel pes mediàtic que té, ja veurem. Jo si m'he de posicionar des d'aquí a la porta, si Bartomeu no.
Jo tinc dubtes, perquè no sé si pel futur del Barça com a institució li va bé tenir a Bartomeu després dels grans errors que s'han comès a nivell institucional, amb temes de Qatar i temes de futbol o base i tota tot una tira d'aquest tipus de problemes, i que la solució sigui que torni la porta, tot i que òbviament va construir el millor Barça de la història, però tots coneixem la porta. Ell mateix ja ha comentat els efectes que té, i no treure temes d'Uzbekistan i més temes que van sortir. Per això jo insistia una mica en la tercera via. Jo no em decanto per cap dels tres, vull dir, no, ni per Benedito, ni per la porta, ni per Bartomeu, però tinc la sensació que guanyarà la porta. I també tinc dubtes en relació a veure el soci com planteja el seu vot, perquè a nivell esportiu el Barça ve a guanyar el triplet i ha estat tot un encert el fet de confiar en Luis Enrique com a entrenador.
Ho recordo, però són precandidats 6 ara mateix. A partir de demà fins al 4 de juliol han d'aconseguir 2.534 butlletes de suport per ser candidats. Tenim a Bartomeu, tenim a la porta Toni Freixa, Agustí Benedito, Jordi Major i Jordi Ferrer, amb aquest projecte gent Som normal. Gent normal.
Amb aquest eslògan no...
Soc molt fan de Ferrer, jo.
Creus que Ferrer ho té, això? Ho té per guanyar, o no? Com ho veus tu, això, Marcel?
A veure, jo estic molt d'acord amb el Jordi. Crec que el tema està bastant tancat entre Bartomeu i Laporta. I després el que passa és que, més enllà de cap a quin cantó em pogués posicionar jo crec que arribem a parlar-ho fa mig any, que crec que ja es va treure un cop aquí el programa, quan Laporta ja va començar a insinuar que es presentaria, i vam estar discutint en aquell moment si li arrebataria o no el tro a Bartomeu, i en aquell moment semblava claríssim, perquè era just després de que Bartomeu convoqués les eleccions, que era... segurament el seu punt més baix, no?, com a president del Barça. Ara mateix penso que lleugerament està per sobre Bartomeu a la porta en quant a possibilitats de guanyar. Crec que al final, i això és així en aquest club, per molt que ens agradaria que fos d'una altra manera, no deixem de ser un club o gent d'un club de mentalitat gran, i el que més ens pesen són els èxits esportius. Parlo amb la sensació que tinc en el soci del Barça en general. El que més pesa són els èxits esportius, i amb això sí que Bartomeu aquest últim any no se li pot rebatre absolutament res, perquè els té els tres que ha jugat, els tres els ha guanyat, no? Més enllà d'això, per una banda, aquesta parafernàlia, que jo no sé ni per què es presenten, amb molt de respecte a les seves... a la seva voluntat i a les seves candidatures, però aquests Ferrer Benedito sí que em sembla una mica com l'Atlético, no? Que pot arribar a entrar...
Sí, perquè ja... Bueno, és que les
últimes eleccions... Freixa no us dona cap confiança.
Freixa no, cap. No, jo no parlo tant de la confiança que em pugui donar, sinó de les opcions que...
Bé, no, vull dir confiança en el sentit d'entrar en la batalla, de poder estar allà, robar vots...
No, jo el veig lluny. Em va sorprendre molt l'altre dia, vaig llegir que no sé quantes firmes he portat acumulades al... Jordi Major, que també és un tio que ja s'ha anat presentant de perfil baix, i a veure, poder hi ha una sorpresa immensa, però no, jo no l'espero.
Bé, si més no, sembla que el caràcter hi fa molt, no?, quan s'ha de triar un president. Òbviament no parlo de Bartomeu perquè ell apareix en unes altres circumstàncies, però ja es veu en la història de les eleccions al Barça qui té un caràcter tirant a més fort o a sobresortir més acaba tenint, diguem, més quota de popularitat, suposo, i això hi fa molt. Però vaja, no sé si aquesta valoració que feia el Marcel del triplet, si la resta també penseu que pesa excessivament un triplet sobre la mala gestió que s'ha pogut fer amb altres coses.
Jo crec que cal diferenciar dues coses amb aquestes eleccions. Una cosa és la gestió d'un club tan gran com el Barça, i l'altra és si la piloteta entra o no entra. I jo crec que són coses que no tenen res a veure. No té cap sentit valorar Bartomeu per aquest triplet i no valorar-li totes les coses que va fer la Junta on ell perteneixia en els anys anteriors, no? A Qatar, com va marxar Vidal, etc. Vull dir que hi ha una sèrie de temes més aviat foscos que crec que han de sortir tots a la llum i valorar-los. Però, insisteixo, jo crec que s'ha de valorar la gestió del club i no si vam guanyar...
Però el tema esportiu pesa molt, jo crec, també aquí.
Sí, jo no deia perquè... com una opinió, sinó la sensació que fa el soci al Barça.
Exacte, però si no hagués guanyat el triplet al Barça, Bartomeu no tindria cap possibilitat de ser reelegit com a president.
Exacte, això, però això és el que està clar és que si fem eleccions post-Anoeta, Bartomeu treu 4 vots. I ara... aleshores Bartomeu estava al pou i a dia d'avui pot ser que guanyi les eleccions. És a dir, crec que la seva influència en l'equip és zero. O sigui, com a molt, algun mèrit tindrà a Zubizarreta perquè ens va portar dos bons porters.
O un entrenador, o es va confiar en entrenadors. Però Bartomeu també va...
Sí, sí. Sí, però
vull
bueno,
participar, però també és cert que Zubi, que ha sigut un gran valedor d'aquest triplet, tot i que l'hagi vist des de casa,
exacte,
va ser disfrutar a mitja de temporada.
És un màrtir.
I després, sí, per mi, l'efecte... O sigui, hem de recordar que la primera decisió de Bartomeu és, sí, sí, imputen a la Junta, se'n va a Sandro Rossell, etc. Però jo em quedo aquí a la poltrona, jo no convoco eleccions. Quan ell es va veure al límit, que l'equip era un desastre, que el Messi
ens posava amb
el Luis Enrique, llavors va dir, convoco eleccions. És a dir, per mi és no tenir cap mena de criteri, dir, l'equip va malament, convoco eleccions. Sí, no té res a veure.
I un altre tema també, que jo crec que encara és massa aviat, falta un mes, i encara no sabem els projectes, noms, és a dir, ara s'ha especulat molt amb el nom de Puyol com a director esportiu del projecte de Laporta, i Bartomeu, doncs, ja han sortit alguns noms tant de Bartomeu com de Laporta, però jo crec que l'aficionat encara no reconeix encara un... no es pot fitxar, vull, tot i que ja s'hagi fixat a Aleix Vidal, vull, no és, i surten molts noms cada dia, però sabem que el Barça no podrà fitxar grans jugadors si no s'esperen fins a jugar al mes de gener, l'entrenador ja ha renovat, per tant, no hi ha tantes cares noves com altres seleccions. Vull dir que suposo que es valorarà també una mica el projecte i sobretot Laporta és Gés i ell, doncs, UNICEF, Catalunya, Masia, vull dir, clar, el Barça ha descendit a segona B i ha fet, bueno, no té vergonya la gestió, exacte, que s'ha fet amb la Masia aquestes últimes temporades.
Exacte, el Barça B, un desastre, crec que el juvenil B també un desastre, vull dir que crec que s'ha de valorar tot i no només els èxits del primer equip. I, és a dir, jo crec que s'ha de valorar molt més enllà del tema superficial, no? I és que em sembla molt, molt banal dir, ah, triplet, Bartomeu. Doncs a mi no... Vull dir que no em sembla un criteri lògic.
Però clar, i posant en una pell que no és la meva, però per aquesta mateixa raó de 3 també se li han de valorar a la porta les coses més dolentes que va fer.
Sí.
Li podria acabar servint de contrapunt. Jo penso que...
És que al final, perdona, Marcel, que et talli després continues, però és que realment, per això jo insistim amb el tema de tercera via, avui Benedito, és l'única persona que no té cap passat a dins del club. Veus com la Laporta de 2003.
Sí.
Que no arribarà ni al seu carisma ni podrà guanyar.
A mi el que em fa la sensació amb Benedito és que no me l'acabo de creure. És a dir, ven un perfil com si hagués de ser molt més ras, molt més baix que els altres dos, i escolta, l'altre dia anava a passejar amb un col·lega per Passeig de Gràcia, aquest tio té un despatx a Passeig de Gràcia Aragó, que ja sé que per ser president del Barça sembla obligat haver de tenir un despatx de 400 metres quadrats, però aquest tio no és dels que baixa el diumenge a fotre xurros a Nou Barris,
No, segur que no.
És un tio amb molta pela, un tio que a més ja ha estat també ficat en merders de gestió de gabinets d'advocats, etc. Sí que és veritat, va verge, en aquest sentit va verge. Però,
que tampoc vol dir res, però bueno,
exacte,
és l'únic que no és ni aquest ismes que el Barça sempre està acostumat a colifismes, a nunyismes, que vull dir, és el que no té aquest passat, però bueno, tampoc jo crec que sigui carta, perquè realment és el que m'és comentant, vull dir, al final tot sembla indicar que estarà entre Bartomeu i la porta.
Estàs obligat a això que deies dels ismes, no? Estàs obligat a agafar-te els ismes, perquè el Barça és la història que l'ha portat a ser fins ara, no? Jo tampoc veig o tampoc entendria, si parlem d'eliminar ismes vol dir eliminar la història d'aquest club, i no, s'han de decidir quins ismes ens han de portar els següents anys. Guardiolismes, cruifismes, o nunyismes, o rossellismes.
Exacte, i jo crec que aquestes eleccions, a diferència d'altres, crec que els socis hauria o es fixava molt més amb els ismes que no amb el que deia el Marcos de quins jugadors porta cadascun. No, és a dir, jo crec que, per exemple, quan va venir la porta que va dir portaré Beckham, ostres, nosaltres per quin equip teníem, si era una vergonya allò que teníem, i després va venir Ronaldinho del PSG, que bueno...
Sort que no va venir
Beckham. Sort, vull dir, sí. Però vull dir que aleshores amb qualsevol Carmel nosaltres picàvem, no? A dia d'avui, quin jugador... O sigui, quin jugador podria fer-te de cantar?
No, però és que aquest és el hàndicap. Aquí està la gràcia. És que no poden fitxar més.
Clar, però
hauran d'oferir altres coses.
Exacte, però jo això ho veig com a positiu, no? Perquè no és allò que et diuen, mira, tinc aquí el jugador bo de turno d'Europa. No, no, els bons de turno d'Europa ja, ja els tenim nosaltres. Ara ofereix-me quin projecte, quin model tens, què aportaràs al club o cap a on dirigiràs el club, que això és el que jo li demano de la directiva i no pas que em porti un jugador, que per això ja està el director.
Però en aquest sentit potser és on aquesta tercera via que proposava el Marcos pot triomfar, precisament perquè s'igualen en certa manera les forces al no haver de presentar cap jugador ni cap entrenador, sinó que has de presentar un organigrama tècnic, òbviament, has de presentar un projecte a llarg termini, però també has de presentar maneres de fer, valors, coses diferents, perquè si no serà molt
ensupit això. Model de club, sí, al final, sí. Vull dir, un projecte de futur.
Però jo inclús crec que tindria més possibilitats, per exemple, Benedito, si pogués portar alguna carta de jugador, que no sense carta, no? Perquè, ostres, diguem-ne que tu portes una carta important i et poses a dalt, no? Quina carta important a dia avui pot treure Benedito?
Jo crec que m'estic adelantant, però jo crec que Benedito és el de Ramos, eh?
Ja podria ser.
Ja podria ser, sí.
Però es veu que el van preguntar fa poc i el tio va dir no, prefereixo no contestar-ho, això. I qui en calla a veces, otorga.
Hòstia, us imagineu?
M'ha vingut Ramos al Barça. El flash de la samarreta al Barça amb Ramos.
Ramos Piqué a centrals, això pot ser...
Compte, eh? Bueno, i les festes a Barcelona es multipliquen per 40.
El del Sutton ja li fan papallugues als ulls,
home,
eh?
Hombre. Galleda de rebujito al vestidor del Barça. Això ho tingueu clar.
Andy Lucas i tot això que porta ell.
I el que calgui. I a més el Cracòvia tindrà un problema. Bé, no el tindran perquè l'imitaran igual, sí. Però clar.
Cracòvia diari,
jo. Farem un gir.
I és cert que no hi ha noms al terreny de joc, però sí que hi ha, com deia, director esportiu. Hem parlat de Pujol, però t'ho imagina't, i no passarà que la porta demà diu, porto a Pep Guardiola com a director esportiu del Barça. Imagina't. Vull dir que noms hi ha. El que passa que
sí.
són noms
fora del camp.
Sona Vidal, per algun dels candidats. Bueno, per exemple.
A Vidal.
Però és que aquí jo crec que o sigui, no, mai he sigut molt partidari d'aquests candidats que intenten atraure amb el cartell de l'exjugador a la figura del secretari tècnic. Jo Pujol
és que
quasi li dec la vida, no? Vull dir que me l'estimo moltíssim, però no sabem quins són els seus criteris futbolístics. Home, sí, ens hi podem imaginar una mica per declaracions que hagi fet, pel tipus de futbol que practicava dins el camp, però després una figura com Chiqui Beristain, que va ser el primer secretari tècnic de quan es va començar a inflar la cosa amb la porta, allà va sortir bé, però Chiqui tampoc li coneixia amb
però abans posàvem l'argument sobre la taula que el triplet pesarà molt més que les males gestions. Per tant, al final el que ven a molts dels votants, socis que poden votar en aquestes eleccions, són, diguem, coses molt palpables, diguem, símbols molt clars, no?
Sí.
Copes, jugadors, noms, estadis nous, coses d'aquestes. Si presentes un projecte de conya a 5 anys de termini, depèn de com sigui, igual no te'l compraran.
Però jo el que no entenc és per què ha de fer trempar a Pujol de secretari tècnic.
Perquè Pujol jo crec que té una representació més enllà.
Sí, Uri, però Pujol de central, molt bé. Pujol de secretari tècnic...
Però jo no et contesto com a Oriol Caño, et contesto pensant en la massa social del Barça, en els socis, que diuen, home, el gran capità, això és un punt a favor, perquè crec que ha de ser aquesta la mentalitat, perquè si no els candidats no ho farien, i fa molts anys que funciona així aquest negoci.
Sí, però...
El tema de secretaria tècnica sempre és aquest caramelet dolç...
Sí...
amb el que t'intenten...
Però a mi que ens... Sí, sí, o sigui...
Després veus a Monchi, que era un desgraciat a la porteria...
Exacte.
I resulta que fa uns fitxatges brutals.
Crec que un candidat al Port... sortia la foto l'altre dia aquí a la premsa.
Alerta, eh? Sí, alerta, que tindrem a Condogbia abans que ningú.
Jo entenc que Monchi fes trempar, no? Ostres, un tio que ha demostrat que val com a secretari tècnic portar-lo aquí. Però, o sigui, a Vidal, Pujol... No sé, gent sense cap mena d'experiència a dirigir la secretaria tècnica d'un club. Això a mi patina bastant, eh? I sí que és veritat que Chiqui va venir aquí i ho va fer...
Pot sortir bé, mira el Bayern. El Bayern, tota l'estructura
de directius que té ara, són exjugadors. Sí.
Però clar, depèn de l'exjugador.
Bueno, a veure, el Bayern el que fa és fitxar el bo de l'altre equip de la Bundesliga. Vull dir que això és la portera de casa meva, la portera de casa meva, qualsevol, no? Vull dir, saps? Aquest any també ha tornat
a fitxar. Mentre es quedi Ariedo Braida, n'heu de patir. N'heu de patir perquè...
En Charlie. No t'oblides d'en Charlie.
Correcte.
Que és molt amic de la gent de la casa on estaves. saps això?
Ah, sí?
En Charlie no és bastant...
ah, sí, correcte, correcte, correcte. Ara pensava que parlaves de casa meva en particular
casa, no?
I pensava, home, no sé si la meva parella té molta amistat amb Charlie Reixac, li preguntaré ara a l'arribar què passa i per què no m'ho ha explicat fins ara.
Són, són aquests misteris, és cert, que sempre està allà. Vull dir.
Sí, però...
Igual que Braida, perquè és quina confiança dona Braida.
Però sembla que ha arribat Braida i que tenim contactes a tot el món. Sí. Ho heu vist o no?
Sí.
Braida surt cada dos dies al diari.
Sí, 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 sí.
Ariedo se ha desplazado para descubrir a la nueva estrella. Tiene atado a dos jugadores del gremio de Porto Alegre, del no sé quantos.
I em foten una pot.
I fins ara què feien, fins que ha arribat aquest senyor que ja estava jubilat? Què estaven fent?
Sí, 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 sí. No, el que passa, Braida fa una cara de vividor. Que no se l'aguanta.
Sí.
Hombre. Sí. No, que jo no dic que no treballi, però fa una pinta sempre d'aguantem... Hombre, i tant, hombre.
Jo el veig més, vídeo al Charlie.
Bueno, Reixac és una altra lliga. És
però és que clar, és també al final te n'adones de com arriben a ser importants els detallets, no? A Charlie Reixac el tenim segurament per una institució perquè no deixa de ser la persona que la famosa història de la... del tovalló de paper va firmar Leo Messi, no? Charlie Reixac, que tampoc sembla que tingui masses llums, no? Però clar, com que va tenir allò, com que allò pesa en el seu expedient, doncs ara es mereix estar en una secretaria tècnica.
Sí, sí, no té cap sentit, vull dir, no...
En tot cas, però, creieu que realment cap candidat es presentarà amb un jugador sota el braç? És a dir, amb possibilitats de... tinc aquest nom fitxat i s'incorporarà al gener o s'incorporarà segur a 1 de juliol de 2016 i el meu projecte aguantarà el primer any amb la plantilla que tenim més Aleix Vidal, més el que sigui.
Però és molt difícil que un gran jugador t'accepti arribar l'any vinent i que s'estigui...
Hi ha Eurocopa l'estiu que ve, hi ha molts jugadors que potser no es voldran
ja, però, amb tots els respectes que per Aleix Vidal, clar, el seu perfil de jugador no és el de Pogba, vull dir, Aleix Vidal s'espera perquè òbviament el regal de poder jugar al Barça i no al Sevilla és impressionant, però Pogba ja està a la Juventus, vull dir, i si volen fitxar aquest tipus de jugadors, jo ho veig difícil que es puguin esperar.
El que passa és que el que està clar és que jo crec que cap dels candidats portarà un jugador que tu diguis serà clarament titular l'any que ve.
No.
Llavors,
no, perquè portaran... hi ha molt debat amb Pogba i clar, el Pogba no el veig titular al Barça.
Exacte, llavors portaran gent de segona fila, com pot ser Aleix Vidal, que gent de segona fila sí que poden acceptar-te el dir, bueno, jo no començo a jugar fins al mes de gener i més amb el que diu l'Uri de dir, bueno, si hi ha Eurocopa, doncs ja faig un any més o menys normal i no empalmo. Jo crec que sí que algun dels candidats pot portar un jugador, però és aquesta història, no? Que com que no pots portar un primera línia i com que no estem al Pou, aquest jugador tampoc et farà decidir si votar aquest candidat o no.
A no ser que portis algú, tipus Luis Suárez, que està sancionat els 4 primers mesos i ja t'arregla una mica la papereta. No, faig broma, que buscar... Marcos m'ha mirat amb una cara de...
Hem de buscar jugadors que tinguin sancions de 4 mesos per mossegar, no? I d'aquella base de dades, pues, triar el que...
No, feia broma, òbviament. És complicat, però jo no crec que arribin amb les mans buides. Algun nom tindran els precandidats. En tot això, però, ho anirem veient. Ja que parlem, però, de poder fitxar o no poder fitxar, estem en ple mercat d'estiu, hi ha moviments als despatxos del Barça, tot i que estiguem en campanya, es veu que hi ha tècnics que encara treballen, i començarem amb un nom. Marcel, volies dir alguna cosa?
Un dubte burocràtic. Qui treballa ara? Qui és aquesta gent? I sobretot, qui els mana? Lucho?
No, hi ha una junta gestora ara, no?
La junta gestora, correcta, però dir que ara aquesta gent et poden hipotecar i si amb ells els... Hi...
En qüestió de fitxatge, si... De,
o sigui, jo suposo que Luis Enrique està a sobre.
Sí, el cos tècnic està a sobre. Sí, si és alguna cosa pactada pel cos tècnic, tenen permís per fitxar. El que no faran és portar una gran estrella que no hagi demanat l'entrenador, suposo.
Perquè... És que és el que no s'entén, si estem en campanya...
No, a més ara...
Però tu no pots aturar
candidats ja, però aquest clar. Ara ho negava al Mundo Deportivo, però fa unes hores jo llegia que el Barça irà a Alemanya a hablar con Gundogan. Qui va a Alemanya, saps?
Ariedo Braida.
Sí.
I, no, dic Ariedo Braida, però vull dir l'equip tècnic.
Em referia més qui ordena
aquí
que s'hi
vagi. Aquí favor el tens que Luis Enrique ha renovat. Vull dir, el problema jo el tenia quan encara ell no conformava si volia renovar o no.
Clar,
vull dir, ara que ja ha renovat i es vol quedar, vull dir, ja, no? Vull dir,
I se suposa que aquests fitxatges són amb la seva, diguem...
El Dereix Vidal segur que ell...
Amb la seva aprovació.
Ha donat el seu vistiplau.
Home, no, és que faltaria si no, més, no, jo vull pensar que ningú està fent fitxatges per putejar el següent que vingui, si em permeteu l'expressió. Jo anem a començar per un altre nom, que és el nom de moda, l'hem dit mentre repassàvem les portades del dia. serà el colabrot segur, Paul Pogba. No sé si és el perfil de futbolista que necessita aquest Barça.
Jo abans deia que no l'he deixat com a titular, però aquesta temporada, tot i que hem vist autèntics golarros de Pogba, i ho vam veure a final, físicament ha tingut problemes amb relacions. Sí que és cert que en projecció de futur és un dels millors jugadors que podran jugar, però a veure el cost que la Juventus demana pel seu fitxatge, perquè es parlava al Paris Saint-Germain oferir 90 milions d'euros, vull dir, em sembla una burrada, i això també dependrà molt de l'opinió que tingui el jugador on vol jugar, on ell té la il·lusió per poder fitxar per un altre equip, perquè són el Paris Saint-Germain, Real Madrid, tots els grans clubs europeus el podran fitxar. Clar, tàcticament Pogba sempre juga com a interior esquerre, o és la posició que ara està Iniesta, i poderós físicament, increïble, com pocs jugadors, i amb una gran qualitat tècnica, però tenint aquest perfil, que per mi el té Rakitic ara, tot i que no arriba al nivell de Pogba, a mi és que ho veig bastant tancadet al mig del camp del Barça. Sí que és cert que Iniesta tenia un problema d'haver per l'edat que ja va tenint i donar més galons a Rafinha,
que se'n va Xavi,
però veus, jo veig més un perfil de Gundogan, si se'n va Xavi, que no un de Pogba.
O Berratti,
que també m'encanta. Aquest perfil de jugador sí que m'encaixa més.
Aquest
però
matí,
en Pogba no.
Aquest matí, sí, sí. Paco Aguilar, al Mundo Deportivo, escrivia que la intenció és deixar-lo a la Juve un any, que segueixis tant, no s'ha dit, sinó deixar-lo, i el Barça sembla que hauria firmat un precontracte per tenir, per estar a la pole position a l'hora de fitxar,
no?
L'1 de juny.
És que aquí està el tema, que jo crec que, a més, el que li interessa a la Juve, a més quedant-se sense Pirlo, és no quedar-se sense Pogba ara. Jo crec que la Juve sap que tard o d'hora, si ell segueix desenvolupant-se com s'ha desenvolupat fins ara futbolísticament, tard o d'hora no podrà fer res per retenir-lo, però lògicament es tracta d'un jugador jove, li vol treure més suc la Juve, i a la Juve no li interessa que marxi aquest estiu. Madrid, PSGs i companyies sí que el volen aquest estiu. L'únic que, és que sembla com patètic, no? Però l'únic que, perquè com que no el pot fitxar aquest estiu, el podria esperar és el Barça, i de tota aquesta operació en surt que segurament el Barça és el, diguéssim, l'equip més ben col·locat o l'opció que més li agrada a la Juve si algun dia s'ha de desprendre de Pogba.
Sí, és fer de la desgràcia virtut, tal qual. I jo crec, amb el que deia abans, o sigui, a dia avui em costa veure Pogba en quin lloc de l'11 del Barça el veuria, però sí que és veritat que si tenim l'oportunitat de fitxar-lo, jo el fitxaria encara que fos deixar-lo un any a la Juve o dos, perquè dintre de dos anys
jo també,
Iniesta no serà el mateix Iniesta, i potser direm, ostres, i si haguéssim portat a Pogba, saps, que el teníem o sigui, el teníem disponible, no? Llavors, jo sí que faria un esforç per Pogba, perquè, és a dir, si no és Pogba, a qui fitxa el Barça? Vale, hem fitxat Aleix Vidal, per una mica donar el relleu a Alves dintre d'un o dos anys, però si no...
El que no sembla tenir molt sentit és si es confirmen els rumors que signéssim a Ilkay Gundogan ara per incorporar-se al gener, no. I al juny signéssim a Pogba.
No, òbviament.
Em semblaria molt estrany aquest moment.
Jo crec que si Pogba arriba al Barça, no ho sé amb quina intencionalitat va aquesta gent de la Junta Gestora i els Braida, o què pensa Luis Enrique, ara fora conyes, però crec que Pogba no és un relleu natural de Xavi, i crec que el Barça tampoc el busca com a relleu natural de Xavi. El busca com a relleu d'un mig del camp que aquest any ja ha perdut un referent, i que pot ser, tant de bo no aquesta temporada encara, tant de bo...
I que Pogba juga de tot.
Exacte, sí.
Tot terreny.
Sí. Però sí que és veritat que per mi la prioritat ha de ser trobar un relleu a Xavi. Perquè ara mateix, sense Xavi ens quedem amb un... Iniesta és el que més s'hi acosta, però ens quedem sense un migcampista de tempo, de pausa...
Tot el que ha guanyat
Xavi ha tingut minuts molt importants aquesta temporada.
Però no li ha faltat tenir un relleu per guanyar tres títols.
A Xavi?
Al Barça, vull dir.
No, però per conservar el model sí que el necessites, segurament.
Però quin és el model? Vull dir, clar, el model va canviant.
Luis Enrique vol un Xavi?
Jo crec que el model té retocs perquè tens tres monstres.
Però és que si Luis Enrique no vol un Xavi...
Clar.
Si Luis Enrique no vol un Xavi, ara em perdonareu.
Bueno, és que no l'ha volgut.
Marxa.
I per això s'ha marxat. No, però és cert.
Però per què ha de venir de fora?
Però per una qüestió física.
Bueno, clar, i perquè tens... No, s'ha comentat, Luli, tens tres davanters que no et permeten tenir un mig... Vull dir, el paper de Rakitic ha sigut importantíssim en aquest Barça.
Però, a veure, t'anima a veure Luis Enrique... O sigui, és veritat que no és tan refinat com Guardiola, és veritat que no s'agafa tant al guà del joc de possessió, associació, com Guardiola, però hem d'intentar anar amb cuidado amb el tema aquest de los maniqueos, perquè tal, lo que tampoc és un, un Elenio Herrera.
No.
O un Unai Emery, però... o un... és un tio que li agrada
jugar al Celta, tenia
Crondelis i històries,
sí, però...
un Crondeli que, per exemple, l'agafa al Sevilla, otra vez Monchi, i Crondeli és un tros de jugador. És a dir, jo crec que Luis Enrique, tret d'alguns matisos, sí que vol seguir jugar, o sigui, de fet hem seguit jugant
aquesta temporada. S'ha sabut adaptar a tres monstres que té a dalt i per tant ha modificat certs certes qüestions del joc.
Jo amb això de fer la pregunta de si Luis Enrique vol a Xavi, no estic qüestionant i dient que Luis Enrique jugui a la contra descaradament o al patadón, sinó simplement que potser no busca específicament un recanvi per Xavi i diu, bueno, pues, el perfil de Pogba ja m'aniria bé. De fet, ell, bueno, llegeixo moltes notícies que ell vol recuperar Denis Suárez. Denis Suárez no és Xavi, però és un tio que li agrada jugar a vull dir, que,
sí, saps? Que vol tocar, vull dir que
jo crec que potser faria el canvi de Xavi per Denis Suárez, però no renunciaria a tenir Pogba.
Denis Suárez, és que jo crec que ara mateix només hi ha un jugador que pugui substituir a Xavi, que és Marco Verratti.
Bé, el plantegen com a l'alternativa.
És que no sé què fem per
Pogba, no sé si és una alternativa real o si és per vendre diaris, però l'altre dia sortia aquesta notícia publicada.
És una passada.
I a més és curiós perquè Marco Verratti tenia mitja Europa al darrere l'any passat i aquest any no sé per què no està sortint gaire. I Sí, és que jo estic amb tu.
Si vols un recanvi
a Xavi,
per alçada, per condicions, exacte, per com es mou.
Jove, experiència Champ, vull dir, sí.
Bé, potser ens donen una sorpresa.
Ah, no,
sí. Potser és allò, com en diuen, el tapat. Potser és aquella qüestió de que...
Si Benedito porta a Ramos i a Verratti, jo com a soci del Barça...
Déu-n'hi-do, ets soci? Votaràs?
Sí, però...
I si Benedito et porta aquests dos, ho has dit a l'antena, la gent ho sap.
Ara que ha clavat.
Ja no és secret.
És veritat que Benedito pot inflar la tercera via, o sigui, crec que si ell és conscient d'aquesta inferioritat...
Deixeu de dir-li tercera via, perquè és que m'imagino Duran i Lleida cada vegada.
Però el que penso és que dels de... acceptant jo crec que la competència que hi haurà entre Bartomeu i Laporta, Benedito sap que no li queda un altre que apareixi amb un nom important. No sé, que ens sorprengui. Hòstia,
no, és que si apareix amb Ramos és un bombazo, eh?
Sí. I què hem de pensar? Què hem de fer amb Ramos? Què l'hem de fer? És que és...
sí, és com... sí, és anar contra cor. Mira, jo passo de Ramos.
Tu passes de Ramos? Sí.
No us agrada Ramos, eh?
No és que no m'agradi.
És un centralot, eh?
No,
li pregunto a ell, no, a mi em sembla un gran central.
Però no el canvio per Mascherano.
No, ni jo.
No, i òbviament perquè Mascherano i Piqué ja tenen una entesa, Mascherano no. És ànima en aquest equip, jo entenc el que vols dir, però agafat així sense més, Sergio Ramos...
Però és que si fitxes Sergio Ramos...
El problema és que ve també amb la cullerada darrere, que hi ha un senyor que es va dir Figo, i que tenim ganes de venjança, i això no només és el fet d'incorporar a un jugador, jo sempre ho he defensat, tonto com una pedra, però...
jugar a futbol, que al final no s'ha dit.
Ara... el mal que li fas a l'aficionat del Madrid,
els mates,
el culer d'arrel, això el posa
que... els madridistes els deixes fatal i a nosaltres ens encigala el que no s'ha escrit. Deixem un moment aquí, farem un minutet d'anunciants i parlarem de baixes, perquè hem parlat d'altes o del que ens agradaria que arribés, però no hem parlat de les baixes, així que no us mogueu, que tornem de seguida.
Connecta amb nosaltres a través d'internet. 3w.7deradio.cat
91.7 de ràdio.
3 anys. 3 anys apostant per joves talents. 3 anys d'informació de proximitat. 7 de ràdio fa 3 anys al districte d'Horta-Guinardó. Gràcies a tots per fer-ho possible. Escolta'ns al 91.7 de la FM o a 7deradio.cat.
¡Felicidades! Acabas de ganar un estupendo corte de pelo de peluquerías Pablo González.
¡Muchas gracias! Estoy muy contenta con el premio que me ha tocado.
Pues ya lo sabe, puede pasarse cualquier día de esta semana a peinarse o a cortarse el pelo. Juega con nosotros y podrás ganar estupendos regalos. El pelotazo. ¿Te lo vas a perder?
Pues eso es la bomba.
Recuerda, todos los sábados de 12 a 2 en Seta Radio, el pelotazo.
El pelotazo, eso ya lo he dicho antes.
a comprar al Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot. Sabateries, rellotgeries, moda, supermercats, pastisseries, electrodomèstics, música, esports, òptiques, peixateries, mobles, joguines, cosmètics... Salut. La més àmplia varietat de botigues t'esperen al Centre Comercial d'Horta, gaudint de la millor qualitat, servei i garantia. No t'ho pensis més i vine. Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot.
Set de ràdio. 91.7 FM.
Esteu escoltant Marca't un Canyo a Set de Ràdio.
I quan arribem gairebé a un quart de 10 de la nit, estem a un quart d'horeta per acabar el programa, Marcos, tema baixes, no l'hem tocat, hem parlat d'altes, de Pogbas, de Gundogans, de si Sergio Ramos seria alternativa, però no sé a qui li donaries tu la baixa en aquest Futbol Club Barcelona, si és que se n'han de donar, tenint en compte que el gener, fins al gener no es pot incorporar ningú, o inscriure, incorporar l'equip sí que es pot, però no es pot inscriure ningú.
Hi ha noms que han sortit aquests dies i que m'agradaria també comentar. Un és el d'Adriano, que crec que ja ha sortit el seu representant dient que, bueno, que veu que cada vegada més juga menys minuts i que no té aquest protagonisme a l'equip. És cert que la seva polivalència és un punt molt a favor i que és cert que també que no se lesiona tant com abans, però aquí el contrapunt és que Aleix Vidal no pugui jugar fins al gener, perquè jo crec que si Aleix Vidal pogués ja jugar ara, jo crec que Adriano sortiria de l'equip segur, això per una banda, i tinc dubtes, però bueno, si després ja mereix Vidal, jo crec que el paper d'Adriano cada vegada és més residual i podria sortir sense problemes. I el que també he mirat és el tema al voltant de Marc Bartra, que no sé si abans del 30 de juny ha de renovar o ha d'ampliar el seu contracte, i per mi és cert que té el problema de coincidir el talent de joc a la mateixa posició que Piqué, però el Barça no es pot permetre deixar sortir Bartra.
No, perquè algun dia algú li ha de fer el relleu a Piqué.
Clar.
Per exemple.
I segurament el Piqué de l'any vinent o d'aquí dos o tres anys no serà el Piqué d'ara. Per tant, jo crec que... No sé què pensarà el Jordi, però crec que Bartra... El Barça ha d'assegurar la seva continuïtat, sí o sí.
Aquí hi ha una altra qüestió en defensa, que és... que Martín Montoya vol marxar i té moltes ofertes. Per tant, el Marcos comentava... Pot marxar Adriano, sona que si no juga el seu representant li buscarà una sortida... Pot marxar Martín Montoya, Douglas no seguirà, el Barça no fitxa o no incorpora a l'equip o no inscriu a la Lliga a gent fins al gener. Si hi ha una desbandada de defenses, tenim un problema.
Tenim un problema, més que res, d'ara fins al Nadal, que és quan no es podrien incorporar aquests possibles reforços que podríem fitxar. Jo crec que Montoya marxarà, perquè home, és que et fitxin a l'Eix Vidal.
Però no el tens fins al gener, Vidal. Vull dir, clar, i no et podes quedar-te 4 meses
Sí, però sí, és a dir, si es queda Adriano, et podria fer el relleu a la dreta.
Sí, però va just. Douglas no seguirà, ho tenim clar, això, suposo.
Ho tenim clar?
Vaja, em sorprendria.
Jo no massa.
Jo no massa,
Crec que seguirà un any més com aquest any.
Sí.
Sí?
De debò?
És que jo l'altre dia llegia que la idea és que Douglas es quedi i que Montoya marxi,
No, és que amb Douglas hi ha com una acceptació popular de que aquest tio... És com, sí o no?
És un peatge que hem pagat.
És un tema tabú, sí. És un tema tabú.
Però és cert que Luis Enrique en una roda de premsa sí que va comentar, inclús justificant el seu fitxatge, com que necessitava un període d'aclimatació, que era normal que li costés tant venint d'un futbol d'un altre ritme com és el brasiler, però a mi jo estic coincideix amb l'Uri, que a mi em sorprendria molt havent fitxat ja l'Eix Vidal que pugui continuar. O sigui, o buscar una sessió o alguna cosa, perquè
sí, no
tindrà minuts per jugar.
Per la probable utilitat que tindria l'equip, que ara mateix és que és algun, no és tangible perquè no s'ha pogut analitzar, perquè és, bàsicament no ha jugat. Però el que em refereixo és que al final aquest any hem parlat més de Montoya, que quin absurd tenir Montoya, que Montoya... I el tema de Douglas està com...
Té una entrevista panenca, Douglas?
Sí, sí.
No,
i,
vols,
i una entrevista... Té una entrevista.
Però, on sigui, no? Però el veig, a Pàgines Centrals, amb una foto d'ell de primer pla, amb una cara compungida. Proposa-ho a la redacció, Mercè. Perquè és que ho he vist.
També crec que ho condicionaria bastant el fet de qui guanyi, no? Això també, jo crec que al final és... és necessari de tenir-ho en compte, perquè no sabem quina opinió li mereixerà la porta tenir a Douglas o no tenir-lo, que me la imagino, tenia a Adriano no tenir-lo, tenir a Bartra o no tenir-lo.
Bon, per acompanyar-lo a Luz de Gas, si és per aquí per on anaves, doncs mira, tot serà benvingut. Parlàvem de baixes, com comentava abans. No sé, el Marcos apuntava al capítol Bartra, que el preocupa en certa manera, sí, és... que veu Adriano que potser marxarà. Més enllà del que puguem veure o del que la premsa ens pugui mostrar, no sé si vosaltres seríeu partidaris de donar alguna baixa, algun jugador que no ha donat la talla.
A veure, potser no són tan baixes, però si jo fos president del Barça, a tots els nanos del B els cedia o els fotia fora. Perquè, i no per una qüestió de talent, sinó per una qüestió d'actitud. De fet, no sé com ho veureu, però no sé, jo ho comentava abans al Marcos, i aquest també és un tema que ha quedat molt tapat amb el triplet. El que ha passat aquest any amb el filial, ja no tant el descens de categoria, sinó la manera com hem baixat de categoria. Realment jo crec que és per donar un correctiu als nanos. Munir jo el cediria. Samper, tros de jugador, però també el cediria. Tota aquesta gent no crec que els facin jugar a la segona B.
De fet, competició...
per clàusula, Munir és jugador del primer equip l'any que ve. Halilovic és jugador del primer equip l'any que ve.
Aquest ha sigut el gran problema.
Exacte.
Tenir jugadors no compromesos perquè sabien que
l'any que ve jugarien.
I serien.
Estarien, sí.
I serien.
Per tant, més enllà d'aquests Adrianos, Bartra, estic molt d'acord amb el Marcos, és un tema delicadíssim, perquè tenim a dos grans centrals com són Piqué i Mascherano, però un altre gran projecte de central com és Bartra, i hi ha la qüestió aquesta de que també es justifica que ell vulgui tenir més minuts dels que té, o sigui, em sembla molt normal.
Bartra, quan va debutar amb Guardiola, va debutar de lateral.
Lateral dret,
lateral dret. De fet, el B jugava...
Potser seria una solució.
Luis Enrique no sé per què em fa la sensació que no, perquè no l'ha provat aquest any de lateral dret, ha tingut ocasions per...
Però si té tantes baixes
no tindrà més remei. Jo crec que no l'ha provat perquè teníem com 3 o 4 laterals drets, i després jo crec que, per exemple, en el gol de Bale a la final de Copa, no és un jugador ràpid. Jo crec que Bartra pot aportar molt més de central que no...
Però has de tenir en compte que encara estava molt...
Sí, exacte, és Bale, però vull dir que per mi és un jugador...
Que Piqué tampoc l'hagués enganxat, segurament.
No, òbviament, però Piqué no pot jugar de lateral, no?
No, sí, clar.
Jo crec que pot aportar molt més al centre de defensa, perquè crec que és un jugador que es col·loca bé, que de cap va bé, que no pas de lateral, tot i que és veritat que el B jugava de lateral. Faig un recull de tot el que han anat comentant. Per mi el que ha passat en el B aquest any és de jutjat de guàrdia. I a mi m'agrada molt veure el B, o m'agradava aquest any, i el veia entre sí que el veia, però és que feien pena. De fet, amb el Marcos vam estar al mini el dia del Valladolid, i és que no sé, sí que és cert que a vegades la sort tampoc els hi somreia, però és a dir, tu veies una desídia, una manca d'actitud, un passotisme que era increïble, vull dir.
No, i després que no sé com ho veureu aquest tema, però Munir, Samper i Sandro celebrant la rua del Barça, tio.
Sí.
I borratxos com una cuba. I abraçats a Messi.
Aquest tema el vam tocar la setmana passada i va ser polèmic.
Em sembla bé
tornar-lo a tractar, però clar, aquí hi ha el debat de qui és que els hi ha de parar els peus.
Per cert,
primer són ells, però...
No. Puc fer un petit apunt i ja ho deixo estar? Jo m'acabo de graduar com a periodista i aquest divendres vam visitar... No, us juro que no, això no era perquè...
No, però ja que ho som, doncs...
Però aquest divendres em vaig... vam anar a fer un vol amb tots els del curs per la discoteca Pachá.
I què, què, què?
Que no la vaig escollir jo, com podeu suposar, però... I resulta...
Anava
bastant tocadet, i de fet vaig haver de passar... O sigui, vaig... saps el típic de les pel·lis, no? Que veus algú, segueixes caminant i dius, espera, això que acabo de veure és real, i tornes enrere i t'hi tornes a fixar. A vegades no és, t'has equivocat, però jo en aquest cas no m'havia equivocat. Sergi Samper
a Pachá, bé, escolta'm,
amarrat a una dona, no, com si no hi hagués demà. és així. Hi ha una cosa que sí, per això que crec que le honra, que és que hi havia un VIP, hi havia una zona VIP, hi havia molta gent al VIP, però Sergi Samper estava amb el poble.
O sigui, amb la plebe, bravo Sergi Samper.
Mereix estar al primer equip.
Sí, senyor, gràcies per existir.
Probablement perquè aquesta dona, la que tal, devia estar entre el poble.
Igual quan tu vas marxar se la van dur a la zona VIP, eh? És una cosa que no hauríem d'acertar. Bé, fet l'apunt...
Fet l'apunt ja no té cap mena de sentit seguir parlant de futbol.
No, la veritat és que no. A 6 minuts i mig d'acabar jo crec que seria un gran colofó.
No.
Però sí, sí.
Mira,
acabem els apunts i jo us en faré una última.
Enganxo el tema Sant Pere. Sant Pere l'any passat tenia oferta de Paco Gémez per anar al Rayo i va decidir quedar-se'l bé. Jo crec que sí que tindrà lloc a primera divisió, no sé quin equip, i jo crec que el Rayo sí que l'encaixaria bastant. No entenc, bueno, han tingut dos entrenadors aquest any al Barça B, no sé qui ho ha fet pitjor. La de minuts que s'ha tirat...
Vols dir que era culpa dels entrenadors? Jo començo a dubtar-ho.
Entre altres coses, el dia que vam anar amb el Marcos era un dimarts o un dimecres a les 8 de la nit, que estava mig plovent, i tu vas allà al mini i no et posen a Adama, és per marxar. O sigui, Adama s'ha tirat un munt de minuts a la banqueta. O sigui, si hi ha algú aprofitable al Barça B, és Adama. Per exemple, Munir, ostres, quan juga és la desídia, és el no fer res. I la defensa, no en parlem. Ha acabat jugant de lateral Sergi Palencia, que és un jugador del juvenil, que és l'únic que ha donat la talla.
Està mal, Palencia, mola.
Molt bé. Els altres tres, que són...
Altres nous.
Tots nous i tots portats de fora.
I Bombau,
a qual peor?
Bombau, que era campista.
I ha acabat jugant de central.
Jo no entenc com... El dia de central del Valladolid va patir el que no estava escrit. Però jo el que no entenc és si tu portes gent de fora que després no valen. Ostres, a mi que no valgui el que puja el juvenil, doncs bueno, mala sort, però és el que tenies a casa. Però la gent de fora ha de ser la bomba. No sé, no sé si s'ha sabut portar molt bé el de Halilovic, que bueno, a dies apareixia, altres dies no. Crec que és un jugador que té molt de talent, però bueno, l'has de saber portar. I bueno, ja veurem què fan amb tot això de Sandro, Munir, i bueno, ja els Adama de torn. El que deies dels entrenadors, hi ha hagut molts partits que la solució de l'entrenador ha sigut posar els quatre davanters i a vivir. Saps?
Sí, sí.
Dir, no marquem, jo poso els quatre davanters i a mi no m'emprenyeu. Això ho sé fer jo i així ho sabem fer tots els de la taula. Res, això ja m'he desfogat amb el Barça B i l'any que ve, a camp de l'Olot, a camp de tots aquests camps de... Bueno.
L'any que ve el Barça B patirà i necessitarà un miracle per tornar a pujar, perquè la segona B és molt gossa.
És molt puta, molt puta.
Molt gossa. Escolteu-me, queda res. Vull invertir minut i mig, dos, en fer-vos una última pregunta, ja que parlàvem de futbol base del Barça, i era posar sobre la taula el nom d'Olofeu, que tot apunta que tornarà a l'Everton, una triomfata a Sevilla. No sé si deixem perdre a un futur crack.
No. Jo crec que tècnicament és un jugador superdotat, però no té cap tipus d'actitud. I l'ha tingut amb l'Everton, amb Robert Martínez, però Emery, que sabem que és un gran entrenador i que exigeix molt als seus jugadors, tampoc l'ha posat aquesta temporada. Jo crec que Luis Enrique tampoc confia en ell. Per tant, i és una llàstima, perquè com a Deulofeu era un dels noms cridats a triomfar des que jugava com a cadet juvenil, però i això és una llàstima, però no el veig en cap tipus de futur a jugar al Barça.
Premier, per a mi Premier pot ser una bona sortida. Jo crec que, a més, Deulofeu és l'exemple molt clar que ens demostra que al final els aficionats, l'únic que, inclús els periodistes, l'únic que fem és analitzar un equip, analitzar les decisions que pren un entrenador en quant als partits, al cap de setmana, no? I Deulofeu és un exemple molt clar de que no, de que les decisions també es cuinen durant la setmana, en els entrenaments, etc. Luis Enrique no va necessitar veure la cap partit oficial amb el Barça per treure-se'l de sobre. I Emery, jo crec que la sensació que fa un cop va rebre Deulofeu és que Denis Suárez, per exemple, al principi jugava, després també s'ha d'entendre que el Sevilla, bueno, és un Sevilla campió aquest any, una gran plantilla, amb moltes alternatives a més precisament als extrems, però Deulofeu no va comptar des del principi, no? El més sorprenent d'aquest cas és que sembla que ara ningú el vulgui, però en canvi Bob Martínez, que ja l'havia tingut a l'Everton, sí que el reclama. Pel bé del futbol, ja deixant davant del Barça, pel bé del futbol, que algú recuperi aquest nano i ens faci gaudir. Però aquí ho veig molt complicat.
Deulofeu en el Barça feia coses increïbles i apuntava a ser un referent al Barça. No ho ha estat. Crec que el cas de Deulofeu ens ensenya que el futbol va més d'actitud i no d'habilitats, no? Perquè Pedro segurament tècnicament és molt inferior a Deulofeu i Pedro té un lloc al Barça i Deulofeu no, i és totalment lògic pensar que no torni al Barça, perquè què pensaríem si el Barça fitxés algú que no es titularà al Sevilla? No diríem, ostres, si no es titularà al Sevilla, què hi fa aquí? doncs, òbviament, i que tingui sort a l'Everton.
Perfecte, nois. Ara sí que acabem de deixar aquí, acabem la tertúlia. Gràcies, Jordi, gràcies, Marcos, gràcies, Marcel. Però no marxeu, que anem a sentir què ens ha dit la gent a les xarxes socials. I ja tenim a punt el Guti a l'altra banda del vidre d'aquesta peixera que hi ha a Set de Ràdio. Guti, què ens ha dit la gent a les xarxes socials?
Doncs avui, Uri, preguntaven si Pogba és el perfil de futbolista que necessita el Barça per la temporada que ve.
I què?
I rescato un parell. Un de cada banda, el Gerard, que diu: els jugadors en què confiem a dia d'avui es faran grans en breu. Ja van bé reforços joves que portin coses noves.
Sí senyor, que arribi sang jove.
Ahí està. I un segon, el Guillem, que diu: a mi no m'agrada, no entenc on el ficaran, no el veig enlloc com encaixar-lo al joc del Barça.
Bé, a les xarxes i a la radiografia que s'ha viscut una mica aquí a la tertúlia, cosa que sempre afegeix salseta i sempre dona aquest punt màgic al futbol, i és que els futboleros sempre hem de discutir per tot. Digues,
Uti. Hi ha un altre tuit d'una tal arroba Irina Shaik que diu: Jordi, que era un hijo tuyo.
Endavant, sí senyor.
Ho hem de parlar, això. Però bueno, aquesta era la idea de la secció i bueno, veig que la cosa tira endavant.
Ara faràs un favorite i un reply, eh?
Faré el que faci falta, Uri.
Et dono el password del compte.
Correcte. Ara tu negocies amb el Guti i ja, com acabi la nit, és cosa teva.
Sí.
I a 2:15 en punt de 10 de la nit acabem la cinquena temporada, una cinquena temporada del Marca't un Canyo molt intensa, en FM, amb innovacions, amb moments difícils, amb anades i vingudes de presentadors, ara noi, ara noia, ara torna un noi, en fi, però sobretot amb un regust boníssim de boca. Primer pel triplet del Barça, òbviament, meravellós, i sobretot per haver compartit cada dijous amb tots els membres de l'equip del Marca't, col·laboradors tertulians com aquests que avui han vingut aquí, i a la gent que ens feu confiança en directe o via podcast. Sigui com sigui, mil gràcies a totes i a tots. Passeu un bon estiu, i això sí, sempre, 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 un estiu ple de futbol. Bona nit i fins al setembre. Yeah!